El suplement, amb Roger Escapa.
Toma este vals, de cintura quebrada. Este vals de sí, de muerte y de coña.
Ara al suplement donem la benvinguda a una de les grans actrius de casa nostra. L'enganxem a Barcelona per feina, tot i que fa molts anys que s'establera a Madrid. El cine li va permetre impulsar la seva carrera i consolidar-se a la indústria, però aquests últims anys ha entregat la seva ànima al teatre. L'escenari s'ha convertit en el seu lloc al món. Ara al suplement, amb el permís de Leonard Cohen, ballem un vals al ritme de Sílvia Pérez Cruz amb Ariadna Gil, una dona que es continua divertint quan juga a ser-ne una altra. Ariadna Gil, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què tal, com estem?
Doncs molt bé, moltes gràcies.
Com va la vida dels escenaris?
Bé, bé, bé.
Estàs contenta?
Estic contenta, com has dit, contenta i feliç, sí.
No et toca ballar un vals aquesta vegada, no?
No.
Però en deus haver ballat uns quants, tu.
Sí, ara l'any passat, fent Anna Karenina, ballàvem un vals molt bonic, sí.
L'Ariadna Gil aquests dies la trobeu encarnant una dona jueva a Retorna a Haifa, un espectacle de l'Àlic Rigola, que adapta la novel·la del Ghassan Kanafani, un dels intel·lectuals i activistes palestins més importants, una obra que forma part del cicle Bategant per Palestina i que representa la sala Heartbreak Hotel de Barcelona. Què es trobarà la gent que et vingui a veure, Ariadna?
Doncs un text que planteja moltes preguntes, moltes d'elles molt incòmodes, molt difícils de contestar i de contestar-nos, i un text que es va escriure a finals dels 60 i que és de rabiosa actualitat, per desgràcia, no?
Perquè és un conflicte etern que...
Sí, és un conflicte que ara, doncs, ara està en un dels pitjors moments, probablement, no? I que ja en el moment que es va escriure, l'autor, i era una altra època on semblava que podia haver-hi altres sortides, però l'autor ja veia bastant amb una gran lucidesa el que estava passant i on anava, no? I això és bastant terrible, sí.
Tu com a actriu creus que tens una responsabilitat política també a l'hora d'escollir les teves feines?
Jo crec que tothom el que es pot permetre viure d'alguna cosa que tria i que pot triar dintre del que escull, d'alguna forma, sense donar-te compte, tu estàs contínuament triant. No, responsabilitat política no li diria, però sí diria una cosa que tu et sentis còmode amb el que fas, no? I que d'alguna manera estiguis fent coses de temes o de històries que t'interessen, no? Mm. Aleshores, sí, d'alguna forma, no com a... No és una cosa que un pensa, a veure, jo què opino, què vull fer, què vull dir. En aquest cas, amb aquest espectacle, sí que l'Àlex Rigola, que és el director de l'espectacle, sí que aquest estiu a mi em va trucar, em va dir que volia fer alguna cosa, no?, sobre el tema i fer un petit cicle per parlar i pensar sobre el genocidi a Palestina, i aleshores em va donar aquest text per llegir i em va colpejar molt, em va semblar un text molt ben escrit, fantàsticament escrit, explicat, i sobretot que em va deixar amb una sensació molt, molt, molt dura, molt incòmoda, i em va semblar que era molt interessant poder-lo fer, poder-lo dir, i la gent veurà una narració, d'alguna forma, d'un text molt, molt interessant i d'una forma molt propera, molt despullada, molt simple, i som quatre actors.
I que agafa una altra perspectiva amb l'actualitat, no, també,
sí,
aquest text?
Sí, sí.
Què et treu de polleguera mirant les notícies? O del món actual?
Home, per mi és incomprensible, no?, el que estem ara mateix vivint, és a dir, a part de l'horror amb el que convivim diàriament des de que hem nascut, perquè potser ara mateix ens toca més directament perquè ens afecta d'alguna manera o patirem directament efectes d'aquesta guerra, no? Però sempre hem conviscut amb l'horror d'una forma més o menys, mirant-la a vegades, no mirant-la... Però en aquest moment el que és bastant incomprensible és la pèrdua ja total de tot, no? De formes, aquesta mena de dir les coses.
I els valors amb els quals vam créixer sí. Se n'estan anant a la merda d'alguna manera,
sí,
no?
Sí, sí, s'ha trencat completament, no? Un cert, almenys, equilibri, un cert intentar que les coses segueixin un petit, no, ordre, se segueixin unes certes lleis, unes certes coses fonamentals per la convivència, no? En aquest món que sempre ha sigut injust, perquè no és que ara estigui passant una cosa extraordinària, no? Potser hi ha moltes guerres que ni tan sols que les sabem, però com que estan en un altre continent, com la gent és d'un altre color, com no ens afecten, no les veiem, no? Com que ens puguin passar. I aleshores jo crec que en aquest moment doncs sí que són conflictes que ens arriben d'una altra manera.
Mm. Va, una altra cançó que potser també et toca. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca. Non riesco a dirti neanche come stai bene con quei pantaloni neri, come stai bene oggi, come non vorrei cadere in quei discorsi già sentiti mille volte e rovinare tutto. Come vorrei poter parlare senza preoccuparmi. On et porta aquesta cançó, Arianna Gil?
Gran Mina em porta a Anna Karenina, un espectacle que vam fer l'any passat, una bestialitat d'intentar adaptar aquesta obra mestra de Tolstoi, i sí, una experiència única, no? I aquest moment sí que és veritat que quan va acabar la funció, perquè estàs molts mesos, no?, fent una feina, i d'alguna forma quan acabes et quedes com molt, molt buit, i aquesta cançó jo me la vaig posar alguna vegada. Després era com quan deixes els companys, quan deixes de fer l'espectacle. És una versió genial de Mina.
Abans de pujar a l'escenari et concentres en música?
Doncs mira, aquesta primera cançó que has posat, de la versió de Sílvia Pérez Cruz, d'una època, fa molts anys, per una funció sí que me la posava abans de començar. Sí.
Quina funció era?
Era un Oncle Vània, dirigit per Rigola, també, mira. Precisament.
I per què et serveix la música?
Per entrar en una mena de... No diria jo estat d'ànim, però en un territori, diguéssim, que on un està d'alguna forma més obert. Jo m'explico molt malament.
No, al contrari.
Però sí, és com que et porta a algun lloc, no?
Però, per exemple,
lloc.
Ara sou quatre actors, no? Sí. És a dir, la mitja hora abans de la posada en escena, sí. com us he d'imaginar cadascun de vosaltres? Petant la xerrà, tu aïllada, algú al lavabo...
Sí, sí.
O que no et diguin res, o al contrari. O depèn del dia.
Tot això que estàs dient pot passar i passa. I també cada actor és molt diferent, no? Hi ha actors que estan xerrant fins l'últim minut i que això els hi va bé, o estan rient, estan explicant un acudit. Altres que estan més aïllats, altres que estan passant el text fins l'últim moment.
I tu?
Jo... A mi em va bé estar una miqueta... Just abans, no? Just abans aïllada, una miqueta aïllada.
Que no molestin gaire.
Però en aquest cas, en aquest teatre, que és un teatre molt petit, sí. On no hi ha camerinos, hi ha un camerino comú, estem tots junts, també t'has de deixar portar una mica i no agafar. Jo, agafar-te una cosa sempre la mateixa, perquè algun dia falla, no la tens i de cop i volta dius, ara què passarà? Però sí, jo passo el text abans, això sí... Vàries vegades.
Sí, abans de cada obra.
És per tenir les paraules al...
Però clar, portes tants anys que... És a dir, deu haver passat de tot ja dalt d'un escenari.
Sí.
És a dir, blancs, companys que es troben malament, actuar malalta... Sí. Tot això ja ho deus haver viscut. I tot i així, el coquet encara hi és.
Sí, sempre, sempre, sempre. Sempre hi ha vegades.
Independentment de si actues per 25 persones o per 1.500?
Sí, jo diria que ara... que aquest teatre és un teatre on entren 72 persones, un teatre molt petit, on els tens a tocar. Estan
encara és pitjor veure'ls i la cara.
És, hi ha una cosa molt, molt esgotadora, perquè tens la presència de les cares, dels ulls, notes tot, sents tot, també la proximitat és molt forta, i alhora és fantàstica, perquè hi ha alguna cosa que saps que no pots mentir. És molt difícil l'artifici, que és una de les coses que fem també i que és fantàstica segons quines funcions i que hagis de fer. En aquest cas és molt sutil la frontera, que saps que la gent la detecta immediatament quan estàs explicant-ho d'una forma, no ho sé, sincera, i quan estàs fent servir, no? coses que
va, una altra que t'ajuden. Cançó, una altra cançó que segur que també t'ha ajudat.
Senza fine tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare per poter ricordare.
Què vas pensar l'altre dia quan vas veure que el Gino Paoli s'havia mort?
Sí, doncs mira, vaig pensar que havia passat molta estona amb ell i són la música és una cosa que transporta immediatament, no, a situacions i a llocs, no, i a moments importants, no, i aquesta n'és una, sí.
En aquest cas, tu també fa molt poc vas fer el Maria Magdalena, el TNC protagonitzant l'obra que dirigia, en aquest cas, la Carme Portacelli. Tu crec que tens formació laica, no? Vull dir que no vas tenir una educació religiosa.
No. I
vas poder connectar amb ella?
Amb la religió?
Sí, bueno, amb aquesta obra, amb Maria Magdalena.
Clar, vaig llegir moltes coses que no havia llegit, vaig descobrir coses, em vaig... Sí, perquè
vas llegir la Bíblia?
Vaig llegir alguna part, tenia la Bíblia, va acompanyar la Bíblia tot el procés, però no la vaig llegir. Vaig pensar que la llegiria, vaig dir, ha arribat el moment de llegir la Bíblia. Vaig llegir parts, però no tot.
Vas tenir prou amb alguns fragments.
Vaig tenir prou i vaig llegir altres coses, sobretot vaig llegir alguns llibres que parlaven sobre Maria Magdalena, sobre... els estudis que hi ha bastantes coses ara últimament, no? On s'intenta entendre i explicar per què s'ha tergiversat d'aquesta manera el personatge, no? Però sí, realment vaig ampliar una miqueta la meva gran incultura.
Quina relació
religiosa
tens amb la fe, tu que en...
No, que no en tinc.
Que no en tens.
Home, jo tinc...
No, jo tampoc en tinc, eh?
Sí,
vull dir que segurament coincidirem aquí.
Jo tinc fe amb coses, no?
Amb què creus? Tu que no creus en Déu, amb què creus?
Amb Déu no crec, no. La fe és una cosa que no és racional, em sembla a mi que és una necessitat de creure, de donar sentit, no? a la vida, no? Jo tinc fe amb persones, tinc fe... amb animals, tinc fe, la fe entesa com fe amb un mateix, no? Moltes vegades, no? Quan perds la confiança, la fe és una cosa... Ara no he tingut una revelació, no tinc fe religiosa, no crec que hi hagi res més, crec que som un accident increïble, el fet d'estar aquí, tots, i poder-nos relacionar, em sembla que és interessant també per posar en perspectiva una mica totes les coses, no?, que ens importen, que a vegades la perdem.
Vas fer la pel·li de Libertàries, que també t'anaves a un convent, crec que per formar-te i per veure com treballaven a Burgos, no?, i veure també...
Tens molta informació.
Clar, bueno, tenim grans guionistes, però vull dir que, d'alguna manera, encara que no tinguis feina, has hagut d'estar en contacte perquè la teva feina t'ha obligat a fer papers que evidentment... Sí. Interpretaves, però no vivies des de dins.
Sí, en aquell cas també...
Com va ser anar dins d'un convent i veure...
Va ser molt, molt interessant. En aquell cas...
Ara que també Los Domingos, la pel·lícula, sí, parla tant d'això, no? Sí. Aquesta pel·lícula tan premiada.
Sí, no buscava la fe, buscava simplement poder representar una monja, no? I entendre una monja, una noia molt jove que era monja i saber una mica... I va ser molt interessant. En aquell cas sí que vaig llegir també una part de la Bíblia, vaig llegir l'Eclesiastès, recordo, i vaig estar diversos dies en un convent, a l'annexa d'un convent, perquè era un convent de clausura. Em van donar de menjar superbé, increïblement bé. Tenia una hi havia una senyora que convivia amb mi, que volia que resés el rosari amb ella cada vespre, i jo no sabia com resar el rosari.
No sabia resar
el rosari. Jo li deia que ja l'havia resat. I, sí, va ser interessant, però sempre m'interessa més pensar, no?, com viuen aquelles persones, aquelles dones, parlar amb les dues que vaig poder parlar molt, no?, per entendre quin tipus de vida, no?, i què et porta a entrar en un convent de clausura, de més.
Clar, en el cas de la teva generació, és a dir, gent que no tingui fe és molt habitual, però potser gent que no tingui formació religiosa ho és una mica menys, en aquest cas, perquè doncs, els pares, generacionalment, normalment, doncs, hi havia aquesta educació. Devia ser decisió dels teus pares, no? Sí. No fer la comunió...
Sí.
No sé si estàs batejada, segurament que...
Sí, batejada sí, perquè, clar, vaig néixer en un moment que sí, que els meus pares es van haver de casar per l'església, que ens vam batejar, però no, ja a partir d'aquí no vam fer res més, no? La meva mare va perdre la fe bastant jove. Bueno, la fe, el fet té records bastant durs, no?, de sinistres de la seva primera comunió. Ho recorda com un dels dies més terribles de la seva vida, sent una nena molt petita. La va fer a Sant Sebastià, no? Sempre explica, no?, que un capellà li va dir no?, que havia fet malament, i ella no havia fet res malament, i que havia de demanar perdó als seus pares, i no entenia per què els hi havia de demanar perdó. I sí que no... I el meu pare també s'han sigut, però el meu pare ja ve d'una família que és laica, ja de la meva àvia, del meu avi, és a dir, que ja ve de més lluny, no? No és una cosa actual, aquesta.
El pare de l'Ariadna Gil és l'August Gil Matamala, històric advocat d'aquest país que va militar al SUC, que va lluitar pels drets democràtics, que també va implicar-se molt en el procés aquests últims anys. Per tant, vens de família lletrada. La teva mare a què es dedicava?
La meva mare va seguir el negoci que va crear el meu avi. El meu avi era mestre, però va ser represaliat després amb el franquisme. Va perdre la seva llicència, no?, per ser mestre, i va muntar un petit negoci de representades industrials amb el País Basc, o sigui, feien de representant d'una cosa més com industrial, un petit negoci que va haver de portar la meva mare després tota la vida. Una feina que no li interessava. És una dona que no va poder estudiar, no va poder fer moltes coses, però una dona extraordinària, la meva mare.
Com va empair que una de les seves filles, o que la seva filla digués jo vull dedicar-me a les arts o a ser actriu? Ho van encaixar bé, d'entrada?
Sí, molt bé. Sí, molt bé, perquè és que ara també estava pensant, no?, en això que parlàvem de la religió i tot això. Els meus pares vam viatjar molt els estius a veure, amb cotxe anàvem a uns estius molt poc com per nens, no? Molt poc de vacances, molt culturals, no? Anàvem a viatjàvem i veiem esglésies, veiem museus, i la religió d'alguna manera l'explicaven i la veiem com quan veies, no sé, la mitologia grega, és a dir, com una cosa, no?, que on la gent s'agafava i es representava, però sempre com des de
cultural,
fora, no?
Cultural. No militant, potser.
I els meus pares sí que sempre els ha agradat molt la música, el teatre, el cinema, amb la qual cosa és una cosa que es vivia, la literatura, tot això. I els meus germans, que tinc dos germans grans que van començar molt joves a tocar música, tenir una banda de rock, de música, amb la qual jo, que sóc la petita, vaig tenir-ho bastant fàcil.
Tu per què volies ser actriu?
No ho sé. D'entrada, de petita, era perquè veia nens que sortien a la tele. Jo veia molt la tele, m'agradava molt la tele, estava tot el dia. O sigui, seria com els nens ara que estan tot el dia amb el mòbil. Jo dic,
tu estaves mirant la tele.
Ho penso i dic, jo estava mirant la tele tot el dia i tota l'estona que podia.
No t'anava malament, en el teu cas.
Però sí que veia nens allà i jo deia, ostres, jo vull ser un d'aquests nens, no? Suposo que era una cosa... Jo què sé, em semblava genial, allò. Però sí que més endavant... a l'escola vam començar a fer teatre. Era com una cosa íntima que no deia ningú, però que sentia que volia fer allò. I als 12 anys sí que vaig demanar a la meva mare que em portés a l'Institut del Teatre a veure si podia ja entrar, i em van dir que no.
Que havies de tenir-ne 18.
17, en aquell moment 17, i vaig dir, vale, i vaig esperar els 17 i em vaig presentar. Sí, és una cosa que no... Perquè jo tampoc sóc especialment... Hi ha molts actors que són molt extrovertits, que imiten molt bé o que realment no... O canten, o... Jo no tenia cap qualitat, no?, així visible, no? Però era una cosa que sí.
Que portaves dins.
Sí, també la cosa aquesta de pensar que havia de triar una cosa i que fer la mateixa cosa tota la vida, també això em torturava bastant, ja de molt jove.
Jo et dic una data i a veure si et diu alguna cosa. 25 de desembre de 1977. Saps què va passar aquell dia?
No tinc la... No, 25 de desembre... És Nadal, no?
25 de desembre del 77?
Del 77.
És Nadal i és el dia que va morir Charles Chaplin.
Ai, ostres, sí. Primera mort que... conscient, no? Primer, sí. No
clar, tu devies tenir 8 anys.
Sí, sí. Me'n recordo perfectament on estava. Estava pujant del pis de la veïna per l'escala, pujant a casa meva, i ho van dir, algú m'ho va dir, i em vaig quedar en xoc completament, però jo estava segura que el coneixeria, que treballaria amb ell.
Tu pensaves que treballaries amb ell?
Absolutament.
I mira que la vessant còmica tampoc és que l'hagis...
No tinc.
Vull dir que no t'has dedicat precisament a fer comèdies.
No. He arribat a la comèdia romàntica, és el màxim...
Bé, tothom hi acaba passant alguna vegada, no?, per la comèdia romàntica. I què et fascinava de Charles Chaplin?
M'encantava, sí, m'encantava. M'encantava. Jo tinc un record d'anar a veure Candilejas al cine, com un surt transformat, no?, quan et toca alguna cosa. Recordo sortir completament transformada i fascinada i entrar a la història d'una manera, sentir que estava vivint allò que estava passant. I m'agradava molt, em feia molt riure també, i m'encantava. M'encantava.
Per tant, tries aquest camí, els teus pares et donen suport i hi ha un moment clau de la teva carrera que jo crec que canvia, que és quan Fernando Trueba et dirigeix amb el Belle Époque, no? I aquella pel·li suposa un abans i un després, no?
Sí, absolutament, sí.
Què recordes d'aquells anys?
Aquella pel·lícula va ser probablement el rodatge, sens dubte, el rodatge més feliç de la meva vida i un dels moments més importants de la meva vida, el rodatge. Després, les coses, el que passen després amb el que fem, doncs està fora de les nostres mans, però sí que l'experiència va ser entrar... Bueno, ja havia fet una pel·lícula que havia produït ell abans, que es deia Amo tu cama rica, i allà vaig conèixer el Fernando, la seva dona Cristina Huete, que és la productora de Fernando. Vaig conèixer el David, el seu germà, que després ha sigut durant molts anys la meva parella i pare dels meus fills. És a dir, va ser un moment on vaig conèixer gent molt important per la meva vida, a part de ser com dèiem abans, no? Jo vaig llegir el guió i d'alguna forma estava com... Perquè era un guió de Rafael Azcona, que és un dels grans guionistes d'aquest país. Era un guió que parlava d'una època que jo tenia també molt, molt, molt a prop, doncs, pels meus avis, per moltes coses que havia sentit i havia parlat. I era un guió extraordinari, no? On la gent podia ser parlar i aprendre i ser lliure i un moment molt particular de la història. I després em vaig trobar amb uns companys, uns actors, poder treballar amb Fernando Fernán Gómez, amb Chus Lampreave, amb Agustín González, amb Maribel Verdú, amb Jorge Sanz, amb Gabino Diego, amb Penélope Cruz, amb Miriam Díaz Aroca. O sigui, vam fer un grup fantàstic, fantàstic.
La vida és bella, ja veràs, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada.
Aquesta peça del Paco Ibáñez et connecta amb la pel·lícula?
Em connecta amb el meu primer amor.
Paco Ibáñez?
Absolutament.
Per què?
Perquè teníem una cinta de caset.
Sí, Charles Chaplin i després ve Paco Ibáñez. O Charles Chaplin no era un amor.
Era un amor, no estava enamorada. No, però Paco Ibáñez teníem una cinta de caset amb una foto d'ell en blanc i negre, i a mi em semblava l'home més guapo del... I després l'escoltàvem al cotxe i l'escoltàvem moltíssim. Els meus pares ho posaven molt a Paco Ibáñez, amb el qual era aquesta veu el que cantava i aquesta foto, i jo recordo que pensava que em casaria amb ell. És a dir, que aquí és el meu primer amor absolut.
Trobaves guapo a Paco Ibáñez?
Guapíssim. Clar, només havia vist aquella foto i em semblava... La veu...
Sí,
la veu diu moltes coses.
Jo trobo més guapo Viggo Mortensen, la veritat.
Sí, bueno, segons, no?
Són guapures diferents.
Són diferents, sí, sí, són bastant diferents.
Són una parella de guapos, realment. Aquí no hi ha debat, bueno, aquí és el lleig de la parella. Eh?
En aquest cas, perdo jo.
No ho crec, no ho crec. Mira que et dic que no ho crec.
Surto perdent, segur.
Sí que és veritat que... clar, fas una feina que depens total i absolutament de la validació externa. Depens del físic, també. Però tu formes part d'una generació que moltes de les teves generacions han sucumbit a la dictadura del bisturí. No és el teu cas, aquest?
No, no.
T'ha costat gaire?
Home, ja és fàcil. És com la sortida més fàcil. Sobretot perquè ara està tan a tot arreu, no? Abans era una cosa com més tabú, gairebé, no? Era com que no se sabia qui s'ho parava, qui no s'ho parava. Era una cosa que molt, molt per una certa gent, ara d'alguna forma, i sorprenentment acompanyada de després de tot el Me Too i de tota l'onada feminista i tal, sorprenentment ha explotat, no? El fet de la gent que supera, no? Amb una facilitat i que està tot arreu i des de molt jove, no? També veus
sí,
que
sí,
la
no,
gent
no, només...
superjove està ja està, no? Posant-se coses i canviant coses i vull dir això perquè realment és una cosa que ho tens al voltant i que és tan fàcil, no? Quan et veus la primera arruga de dir, ostres, que fàcil seria treure-la, no? I d'alguna manera...
El fet de treure-la tampoc et permet interpretar persones de la teva edat d'una manera...
Sí,
bé,
sí.
O sigui, moltes actrius perden expressió. És a dir, veus Nicole Kidman i ha perdut qualsevol mena d'expressió. No pot riure davant de càmera, Nicole Kidman. No pot riure.
El que passa que podrem arribar a una situació on la normalitat sigui això, que les dones de, no sé, 60 anys, 70 anys no tinguin una arruga i segueixin semblant que tenen 60 i 70 anys, que per mi aquest és el gran tema. O sigui, pots no tenir ni una arruga o jo què sé, però tu no tornes a tenir 20 anys, no? I aquí està la trampa d'alguna forma per mi. I després també hi ha una... També, a veure, jo crec que cadascú que faci el que li faci sentir bé i el que vulgui. I som adults per prendre les nostres decisions i ningú està aquí per dir el que has de fer o no has de fer. Però sí que en el meu cas ha sigut com un procés, no? És com un procés on hi ha un moment on sí estàs molt insegur, no? Sobretot quan treballes amb la càmera, amb teatre et dona més llibertat, no? No estàs tan... La mirada no és tan propera.
No et fan un primer pla.
No, amb la qual estàs molt més lliure, molt més tranquil. Sí que és veritat que quan treballes amb cinema o amb televisió, prens consciència, no? Jo sóc una persona que em miro molt poc al mirall, que no estic pendent, no? Del meu... físic excessivament. Però quan fa cinema sí, tens aquest mirall contínuament.
I és per això que aquests últims anys has fet menys cine i més teatre, potser?
No, però és veritat que em sento molt més còmoda, no? O sigui, que és una part molesta, realment, perquè et limita que tu tinguis un ull posat en això, no? Però em sembla que en el meu cas és una... ja he passat aquest dubte
i has guanyat, no?
I desitjant ser molt, molt, molt velleta per ja no haver de pensar-hi, no?
Com t'agradaria envellir?
Doncs així, sana, el més sana possible i acceptant els canvis, no? De la forma millor. No són fàcils acceptar els canvis, és a dir, no és que jo sigui una negacionista de no, jo estic estupenda i tal, però acceptar els canvis de la forma més harmònica i més tranquil·la possible i celebrant-los també.
Ara deus estar en una edat que a tu et deu tocar cuidar per dalt, perquè els teus pares deuen ser grans ja, sí. I cuidar per baix perquè encara tens fills que deuen ser adolescents ja.
No, són adults.
Són adults, ja.
Són adults, no. Jo he passat...
O sigui, ara ja toca cuidar els grans i prou,
sí,
potser.
Sí, sí, sí. I
els tens a distància, a més, no? Perquè tu vius a Madrid, encara que passis moltes temporades.
Sí,
com ho
sí.
portes, això, de tenir els pares a distància?
Doncs, home, ja des de fa temps doncs, intento estar aquí el màxim possible i sobretot bueno, organitzant-te per no passar massa setmanes sense veure'ls i ara que estic que porto tot molts mesos treballant a Barcelona, doncs molt contenta també. I d'alguna manera, quan surten coses aquí, doncs em venen ganes de fer-les, no?
És un al·licient més. Et poden venir a veure, no?
I em venen a veure moltes vegades.
I el dia que et venen a veure al teatre, què?
Bueno, són casos curiosos i per separat cada un, no? El meu pare ve a l'estrena, que és el dia que vol anar, i alguna vegada torna, una altra vegada cap al final. La meva mare ve una mitja de 4 vegades. La primera, en general, la veu amb molts nervis i no acaba d'estar pendent de tot i no s'entera molt bé de res. La segona comença a entendre, la quarta ja li encanta i diu, ara ho he vist, no?
Cada vegada és comentada o què?
És molt comentada, és un dels dies importants quan ve, sobretot la meva mare, que és una persona...
I t'agrada que et comentin les obres o...
Sí, molt. En el cas, per exemple, de Maria Magdalena i també en aquesta, no només l'obra, perquè són temes que ens toquen molt i que són temes importants i no només és l'obra, sinó d'alguna forma és també el que em pensen, no? El que em pensen són persones que són, no, que tenen un criteri...
Que han llegit molt.
Sí, i aleshores sí que m'ajuden molt. És a dir, jo els explico certes coses o els hi pregunto certes coses i m'ajuden molt, però a tots nivells, sempre.
Ens queda una cançó que crec que també és un altre gran amor, va. Clar, John Travolta, suposo que després de Paco Ibáñez...
Volies... Segon gran amor.
Segon gran segon amor gran va ser John Travolta.
Sí, aquest ja va ser molt més ja... Perquè aquest ja tenia, el pòster al mirall i el besava abans d'anar a l'escola cada dia. És a dir, aquest ja va ser un amor més sensual. Sí.
L'has arribat mai a conèixer?
A Travolta, no.
No l'has conegut? No, bueno, vull dir que com que et fas amb actors de Hollywood,
Podria. No l'he vist mai, ni l'he vist, ni res. No. No, però ara me n'adono que...
No, ha vingut a rodar per Catalunya recentment, eh? Va estar rodant una pel·lícula aquí.
Sí,
vull dir que...
Després se'm va passar, completament.
Et va caure el mite.
Però estic descobrint que era molt enamoradissa, com es diu en català.
Sí, enamoradissa.
Enamoradissa, perquè sí, hi ha una gran llista, sí.
Sí? T'has enamorat moltes vegades?
Sí, perquè després em vaig enamorar de Harrison Ford, el que sí li vaig donar la mà una vegada i va ser... hola, me'l van presentar.
A on te'l van presentar?
Al Festival de Venècia.
Ah, carai.
Estava en un lloc que jo estava compartint espai. I jo, clar, quasi em vaig quedar com molt impactada i el productor amb el que estava... va dir, jo te'l presento, no et preocupis. I me'l va presentar. I ho recordo tot a càmera lenta. A càmera lenta.
I, clar, tu has estat uns Òscar. Què tal? T'interessen les catifes vermelles o no? Perquè jo, per exemple, el Vigo, que és la teva parella, jo l'he entrevistat alguna vegada i tinc la sensació que d'entre les estrelles de Hollywood és l'estrella de Hollywood que menys ganes té de ser-ho, perquè tota la part de la indústria aquesta tinc la sensació que no li interessa gaire, no?
Home, la indústria sí, no? Perquè és la... Perquè
es mou... O la faràndula.
Sí, però també allí jo crec que és més el que... La imatge que es té des de fora, no? De com deu ser la vida i com deu ser... I després la gent va completament a la seva i es coneixen o no es coneixen i es troben... I quan vas als Oscars te n'adones que és tot de cartró, és a dir... És tot mentida i és un gran show televisiu i que connecta amb la gent perquè ens agrada molt que un guanyi i que un perdi, no? I d'alguna manera és important per la indústria, com dius, i ajuda a promocionar i a la felicitat i a l'ego del reconeixement, que també és important quan et passa, però tot s'ha de posar. La competició en l'art és una cosa que no té cap sentit, amb la qual ho has de posar
en una balança.
En una balança.
El Vigo ha après català, o almenys l'entén, per culpa teva o gràcies a tu. Amb quin idioma parleu vosaltres?
Bàsicament en castellà.
En castellà.
Sí, perquè ell es va criar a Argentina i és bilingüe completament en anglès i castellà, però també és una persona que parla perquè és de família danesa, també parla danès, parla moltes llengües i té una gran facilitat. Sí. Mm-hmm. I sí, li agrada que jo li parli en català també, sempre em pregunta i a estones parlem català.
Home, es va fer sòcia d'Òmnium Cultural i tot, sí. Recordo que va ser molt comentat aquí.
Sí.
Tens una de les filles, crec que vol ser actriu també, no?
És actriu,
sí. I t'agrada?
Sí, m'agrada molt perquè ho fa molt bé i és i té una forma de fer i escriu també i m'encanta poder-ho compartir també.
I potser una de les coses que et queda per fer o per que et motiva podria ser compartir un dia cartellera amb ella o pel·lícula, no?
No especialment, sí, hem coincidit, ara ella ha rodat una pel·lícula que va escriure i que està en postproducció i que em van demanar que fes un paper que faig de la seva mare i hem coincidit un parell de vegades d'una forma natural, però no és el que jo crec que més ens vindria de gust, no? Perquè d'alguna forma, sobretot, cadascú ha de fer el seu camí.
Que, sí. Dir-se Trueba Gil tampoc ha de ser fàcil. No
es diu Trueba perquè es diu Rodríguez.
Veu girar?
No, està, el que ho va girar va ser el seu pare. Són Rodríguez Trueba.
Molt bé.
I els meus fills.
Doncs així no arrossega el pes.
No l'arrossega.
Que segurament pot ser un avantatge, segons com.
Jo crec que sí, no? Perquè d'alguna forma és quin rotllo, no? Haver de portar... És a dir, que ja et vegin pensant i tenint una mirada diferent sobre una persona quan s'ha de valdre per qui és i per què fa, no? Però jo crec que és una càrrega.
Avui al suplement, la història de l'Ariadna Gil, que, com explicàvem, aquests dies la trobareu a Retorn a Haifa, de l'Àlex Rigola, en aquest cas a la Heartbreak Hotel de Barcelona, fins a finals de mes, per tant teniu temps d'anar-la a veure. Ariadna, com t'agradaria què t'agradaria que passés els anys que vindran per davant?
Ai, uau, doncs que s'acabessin aquestes barbaritats, no? Que solucionessin tots l'horror i la injustícia i les barbaritats que estem vivint i convivint.
Ariadna, moltes gràcies i molta sort. Fins aviat.
Moltíssimes gràcies.
Catalunya Ràdio, el suplement, Roger Escapa.